A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat, edició la d'aquest dimecres, dia 15 de novembre de 2023, d'aquest butlletí ampliat d'informacions que, entre altres coses, passa per recollir el dens debat que hi va haver ahir en el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola i que va comportar l'aprovació del pressupost de 5.700.000 euros per al 2024. Suposa un increment del 10,2% respecte a l'aprovació inicial d'aquest 2023 i van votar a favor els tres grups que formen part del govern, Impulsem, Esquerra i PSC, i Alternativa per Olèrdola s'abstenia. També us hem d'explicar que Olèrdola commemorarà el 25 de novembre amb tallers el visionat d'una pel·lícula, teatre i la lectura del manifest, tres de les cinc activitats que s'organitzen al municipi pel Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones es faran als espais joves. També dir-vos que diumenge Moja acollirà la trobada de coordinadors operatius de les ADFs de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf. Serà de 9 a 2 al local 9 i preveu comptar amb representants de les 28 ADFs que formen part de la federació. I també destacarem que el futbol i un concert vermut aquest cap de setmana són propostes que s'inclouen a benefici d'Olèrdola per la Marató. La recaptació del dissabte del partit Moja Unificació en Bellvitge es destinarà a la Marató i diumenge a la 1 al Superbar hi haurà concert amb acústic, sound i rei de copes. I també recordarem que fins aquest dimecres a la tarda hi ha temps per apuntar-se tant a l'excursió a Terrassa, que organitza el casal d'avis de Moja, com també al dinar de Nadal que s'ha previst pel proper diumenge 17 de desembre. Això sí, insistim, les places limitades, les inscripcions cal fer-les fins aquest mateix dimecres al local del casal d'avis de Moja. En parlem de tot plegat a partir d'ara mateix en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, qui us parla, Raimon de Car, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. En sessió extraordinària celebrada aquest dimarts al vespre, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat el pressupost municipal pel 2024 amb els vots favorables de les tres forces que comparteixen govern, Impulsem, Esquerra i PSC, i l'abstenció d'Alternativa per Olèrdola. Tal i com resumia Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Hisenda, el pressupost és de 5.770.000 euros i suposa un augment del 10,2% respecte a l'aprovació inicial del pressupost d'aquest 2023. Mascaró subratllava que el pressupost inclou una aposta per polítiques socials, garanteix la prestació de serveis i havia estat analitzat, verificat i ajustat partida a partida. Alternativa exposava que s'abstenia perquè era un pressupost en la seva majoria continuista, però que contenia partides en les que hi discrepaven. En l'apartat d'ingressos, Mascaró detallava que en impostos directes, fins a 3.100.000 euros, hi havia una davallada del 0,7%. En impostos indirectes, destacava l'augment del 50% de l'impost de construccions i obres, d'acord amb la tendència registrada al municipi. I en taxes i preus públics es recull un augment del 8,4%. En transferències i subvencions d'altres administracions, l'increment previst és de l'11,6%, mentre que en ingressos patrimonials s'obtindrien 362.000 euros perquè la imposició que l'Ajuntament tenia a termini havia estat retirada sense penalitzacions i passada a condicions molt més òptimes. En l'apartat de despeses, el capítol de personal, fins a 1,9 milions d'euros, s'incrementa un 7,4%, incloent la previsió d'increment de sous del 2,5%. Per volum, el capítol més important és el de serveis i subministraments, amb prop de 3 milions. Registra un augment del 4,6%. Com a novetat s'inclouen partides en igualtat i feminisme, festa de l'esport, així com la contractació de tasques de pavimentació i millora de la via pública. A l'espera del que determini en pocs dies la Mancomunitat, es preveu una revisió a l'alça de conceptes de gestió d'escombraries i es reforça el contracte de les escoles Bressol amb un increment de més de 20.000 euros per la licitació del servei. En el capítol de transferències, l'increment és del 6% i puja fins a 445.000 euros, incloent les subvencions i un augment superior al 12% en l'àrea de serveis socials. Altres partides destacades per l'alcaldessa són l'aposta per l'accés a la fibra en equipaments públics com els centres cívics i l'edifici de Correus, l'adquisició de programari, la compra d'un vehicle per l'ADF, així com partides per ajudar al lloguer d'habitatge i a la seva rehabilitació. Mascaró feia un agraïment explícit a la feina d'intervenció de l'Ajuntament i de tots els treballadors municipals i subratllava que les partides en subministraments havien estat ajustades en funció dels consums reals. En nom de l'oposició del grup d'Alternativa per l'Èrdola, Andrea Serradell manifestava que el seu grup estava content perquè entenien que era un pressupost continuista i això, diu, mostraria que la feina que es feia abans era bona. També entenia que podia resultar agosarat preveure un increment del 50% en la recaptació de l'impost a construccions. Serradell recordava quan els partits ara al govern criticaven que l'Ajuntament tingués 7 milions al banc, però ara el nou govern veu com a bona idea allò que abans era terrible. També apuntava la possibilitat que no es cobressin ingressos per concessions al centre de dia, local de Del Mar o al local de Moja. Apo entenia també que el pressupost els hi donava la raó perquè confirmaria que el cost del govern augmenta un 56%. També assenyalava que els hi generava dubtes legals, diu, i ètics la contractació externa per a pavimentació i manteniment d'obra pública. Des d'Alternativa també es qüestionava que es destinés sense licitació més de 20.000 euros al projecte Evaluden si sumem els anys 2023 i 2024. També es qüestionava la previsió de signar una col·laboració amb Penedès Televisió i es preguntava si s'havia demanat la regularització a la Mancomunitat de l'aportació del municipi i per la gestió de la recollida i gestió de residus. Després de fer notar el reforç en serveis socials, APO posava en dubte la transparència de les subvencions a les AMPA i a les escoles i preguntava per la reserva de 100.000 euros per l'adquisició de terrenys. El grup d'Alternativa també lamentava que en el pressupost de 2024 s'eliminés la cooperació al desenvolupament i també trobaven a faltar una partida per pressupostos participatius. En la rèplica, Fina Mascaró indicava que el pressupost seria continuista si l'haguessin fet en molt pocs dies, però totes les partides estaven modificades i s'introduïen previsions que no estaven en l'últim pressupost, com les subvencions per fomentar l'accés a l'habitatge. L'alcaldessa lamentava que des d'Alternativa es posés en dubte la professionalitat, va dir, dels treballadors de l'Ajuntament i va afegir que totes les previsions d'ingressos o despeses estaven treballades pels tècnics de la casa i fonamentades. També li sorprenia, va dir, que sense haver-se comunicat per registre, Alternativa ja anticipé renúncies en concessions. També esmentava que entre cobrar i costos hi ha un abisme. També responia a una pregunta sobre el regal dels nadons, indicant que era un contracte menor a una persona del municipi que no estava inclòs en despeses de protocol. Mascaró també assenyalava que les escoles valoren de manera excel·lent el projecte Evaludens i recordava que l'Èrdola no té televisió i per això es buscava un acord amb Penedès Televisió per difondre informacions del municipi en aquest mitjà. Sobre la recollida de residus, l'alcaldessa recordava que ja havia avançat que tindria un augment important i lamentava que es posés en qüestió els professionals de la casa. Sobre la previsió de la compra de terrenys, Mascaró es mostrava prudent i indicava que han d'estar, diu, amatents al que pugui passar. Sobre cooperació internacional, Mascaró exposava que si hi ha la necessitat de fer una aportació es farà de manera ràpida i directa. També assenyalava que no hi ha partida en participació perquè cal canviar, va dir, les bases per com fer-la. Apo, al seu torn, va voler aclarir que no es posava en dubte els tècnics i si la decisió política de, per exemple, fixar quin tipus de contracte fer. Serradell defensava l'objectiu de destinar un 0,7% dels ingressos propis a cooperació i lamentava que es deixessin d'aportar 5.000 euros per al Fons Català de Cooperació. Entenia que es tracta d'un tema ideològic, també, que no eren masses diners i que era un compromís d'esquerres. També entenia que es podia posar una partida per participació i després modificar el reglament. En una entrevista a la nostra emissora, Andrea Serradell resumia que Alternativa no podia votar en contra perquè majoritàriament el pressupost era continuista, però sí tenien discrepàncies, com l'increment del 56% de costos de l'equip de govern o no destinar aquests diners al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
No podem votar a favor perquè hi ha alguns punts amb els que no estem d'acord, però tampoc podem votar en contra perquè majoritàriament és un pressupost molt similar al que hi havia. Sí que, permetem que destaqui, entre d'altres, hi ha hagut molts punts, la intervenció ha sigut molt llarga, però clar, ens hem hagut de sentir durant mesos que érem uns mentiders perquè dèiem que el cost de l'equip de govern pujava un 56%, i ara que tenim els pressupostos del 2024 i podem fer els números, bueno, els ja els havíem fet, però ara els pot fer tota la ciutadania, resulta que efectivament l'increment és del 56%. Aleshores, això és una de les coses que he destacat. També, doncs, en despeses que es fan amb les que no les acabem de veure clares i després despeses que han deixat de fer-se, com ja he explicat al ple, com el dedicat a cooperació, al desenvolupament, que, bueno, que em sembla que qualsevol partit que es digui d'esquerres hauria de posar, i que a veure, que estem parlant d'un import que era baix, eren 5.000 euros, però és una mica una declaració d'intencions de dir: jo vull ajudar al món, vull ajudar a la gent que no estan tan bé com nosaltres. I, bueno, hi ha uns quants com aquests, però jo crec que aquests són bastant destacables. Vull dir. Però és veritat que el 90 i escaig per cent és molt similar al d'anys anteriors o continua projectes que ja s'havien iniciat en anys anteriors. Per això el vot d'aquest d'abstenció, perquè no pot ser ni sí ni no.
Jordi Pardo, del Partit dels Socialistes, destacava la implicació dels treballadors en l'elaboració dels pressupostos.
Bueno, jo crec que són uns pressupostos que tirarem endavant el pròxim any durant el govern. Ha sigut un pressupost consensuat per tres grups. Hem de dir, com l'alcaldessa ha transmitit al ple, que els treballadors han posat molt empeny a fer-ho i bueno, jo crec que és un pressupost que tirarem endavant al municipi aquest any. Ordinaria, també hem fet un àmbit, també, el meu àmbit és s'ha fet una ampliació per un tema de brigada, perquè la brigada no té bastants recursos i farem una empresa externa amb el pressupost que ajudi la brigada per treballar. A part, també fem el pressupost, també farem l'ampliació dels agents municipals que treballaran a partir del 1 de gener, els 366 dies de l'any, que és el que més esperàvem.
I Jordi Álvarez, d'Impulsem Olèrdola, posava en valor que el pressupost s'havia treballat molt acuradament i donava marge per aplicar millores.
Un ple intens, ja has vist, moltes preguntes de l'oposició. És un balanç positiu. S'ha treballat molt acuradament amb la gent de la casa. Són aquests 5.700.000 euros llargs de pressupost que donarà marge per fer moltes coses a Olèrdola que són necessàries.
Com quines? Quines destacaria?
Bueno, jo entrarem al meu àmbit, no? Una de les coses que hem portat és la partida de 40.000 euros per donar solució a la problemàtica que tenim amb la brigada des de fa molts mesos. Això ens permetrà actuar amb coses com les entrades dels guals que veníem, com et comento, des del mes de febrer-març ho venien demanant. La brigada tenim aquesta carència de personal i amb això ens ajudarà. I de fet, la setmana vinent ja comencem a donar solució a aquests grans problemes que teníem fins ara.
Es tracta d'una contractació externa per fer millora de via pública.
Exacte, sí, sí. Amb aquest primer final d'any són 12.000 euros els que tenim entrats i la resta passaria al 2024.
Fina Mascaró sintetitzava que el pressupost era realista, ajustat i molt treballat, deixant bases de futur.
Un pressupost que ha estat molt treballat, està ajustat, és realista i, a més, senta bases de futur. Aleshores, jo he començat, he dit un agraïment molt important a tots i cadascun dels treballadors de la casa, perquè, malgrat les intervencions de l'oposició, en el sentit que és el govern qui fa el pressupost, i tant, les línies polítiques les ha de tirar el govern, faltaria més que no tinguéssim projecte polític i sapiguéssim en quines partides són les que volem incidir per canviar la vida dels olerdolencs i olerdolenques i fer coses i tirar endavant. Ara el que és evident és que si tu no t'acompanyen els tècnics analitzant partida per partida i mirant tot allò que s'ha pogut ajustar, jo quan sento és un pressupost continuista. A veure, de quines partides parlem? De personal? De subministraments? D'allò que està licitat i s'ha de mantenir, home, què vol dir no ser continuista? Deixar de fer algun dels serveis dels que estan licitats? Deixar de pagar sous? És a dir, perquè no anem a incidir aquelles noves partides o aquelles dotacions diferents que s'han fet o fins i tot analitzar que ens ha donat per encabir dintre del pressupost partides importants que moltes altres vegades, si se n'havia posat alguna, s'havia d'esperar el tancament de l'exercici i incorporar-ho al mes de maig, per exemple.
En propers serveis informatius ampliarem d'altres informacions rellevants sorgides d'aquesta sessió extraordinària de ple d'aquest dimarts a l'Ajuntament d'Olèrdola. També es pot veure íntegre el ple accedint al servei de videoacte de l'Ajuntament d'Olèrdola a la web olèrdola.cat. Si aquest diumenge veieu molts vehicles d'ADFs a Moja, no us alarmeu, i és que aquest diumenge local 9 de Moja, en horari de 9 del matí a les 2 de la tarda, acollirà la trobada de coordinadors operatius de les ADFs de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. La reunió preveu comptar amb responsables de les 28 agrupacions de defensa forestal, les ADFs que formen part de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf. Tal com resumien des de l'ADF Rosser Montaner d'Olèrdola, es tracta d'una reunió de fi de campanya que té el propòsit de posar en comú què ha funcionat bé i què caldria millorar. La trobada també contribueix a mantenir la coordinació entre totes les ADFs a través de la pròpia federació. Durant la setmana que ve es faran fins a 5 activitats a Olèrdola dins de la commemoració del 25è Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Tres d'aquestes quatre activitats es programen dins dels espais joves d'Olèrdola, incloent tallers i el visionat d'una pel·lícula. I el divendres 24 de novembre a l'Ajuntament s'ha previst la lectura del manifest a les 12 del migdia a càrrec de l'alcaldessa Fina Mascaró. La primera de les activitats es farà dimarts 21 de novembre al local social de Can Trabal, de 5 de la tarda a les 8 del vespre, amb un taller de pancartes. Es fa una crida a involucrar-se contra la violència de gènere a través de la creativitat. Per dijous 23 de novembre, a les 5 de la tarda, es podrà fer al Centre Cívic La Xarxa de Moja. El visionat es podrà participar en el visionat a veure aquesta pel·lícula El practicant, amb debat posterior. Es tracta d'una producció protagonitzada per Mario Casas, Celso Bulgallo i Débora François, que farà reflexionar els assistents sobre les relacions tòxiques, la gelosia, el control i la violència masclista. I divendres, de 5 de la tarda a les 8, es podrà participar al Centre Cívic Atzara de Sant Pere Molanta en un taller de bosses de tela. Tots aquests tallers són gratuïts, si no cal inscripció prèvia. I per dissabte, 25 de novembre, a les 8 del vespre, dissabte de la setmana que ve, el grup TAT, taller d'assaig teatre, porta escena al local de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta, Avui no dormo als teus braços, sobre la vida i obra d'Anna Maria Martínez Sagi. La proposta s'inclou dins de 365 dones l'any, un projecte del Teatre Nacional de Catalunya que, conjuntament amb Born Memòria Històrica, vol reivindicar la figura de persones invisibilitzades, posant de relleu el seu valor històric i connectar el Teatre Nacional de Catalunya amb grups de pobles i ciutats del país. Rebeca Torres, dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament d'Olèrdola, ens explicava que el propòsit d'aquestes activitats als espais joves és el de difondre i de sensibilitzar els joves de que existeixen moltes violències de tipus masclista.
El propòsit és més que res difondre una mica d'informació i sensibilitzar els joves, perquè al final sí que és veritat que sembla que s'hagi avançat molt en el feminisme, però alhora, d'altra banda, encara veiem que hi ha moltes violències de diversos tipus de violències masclistes, ara també a través del control digital, també vull dir que el masclisme és algo que ha travessat també la frontera de les noves tecnologies i bueno, des de l'Ajuntament creiem que és molt important doncs, que els joves en siguin conscients, que estiguin sensibilitzats i que puguin tenir eines.
Amb activitats com les promogudes, la setmana que ve es busca que una situació tan greu com les violències contra les dones estigui a l'ordre del dia i es continuï treballant per erradicar-la.
En tota la societat i per tant ho hem de seguir treballant a través de totes les capes. Per això creiem que és important doncs, això, fer aquestes jornades perquè, tot i que no farem com una anàlisi molt profund, sí que doncs, tenir una mica l'ordre del dia del que passa, del que està passant. Per exemple, aquí a Catalunya aquest any hi ha hagut 13 feminicidis i això només és la punta de l'iceberg, no? Vull dir, estem com... O sigui, hi ha com molta violència des de les xarxes, des de petits micromasclismes, vull dir que el ventall és molt ampli i hem d'estar alerta perquè en qualsevol moment del dia doncs, podem rebre violència i vull dir que al final pot acabar sent una cosa molt grossa.
Rebeca Torres assenyalava que s'ofereixen tallers perquè tots els joves tinguin al seu abast una activitat la setmana del 25è.
A Olèrdola s'ha fet un seguit de tallers. La idea era que s'utilitzés els espais joves que estiguessin oberts en aquella setmana per fer diferents tallers, d'una banda perquè tots els joves de cada poble puguin tindre com algo a fer a l'abast al seu propi poble aquella setmana i també alhora són tots diferents perquè si un jove de Moja també vol anar a fer el taller de Sant Pere, doncs que no sigui un taller repetit, sinó que també doncs, la idea és que els joves es puguin moure. Com que moltes vegades no passa, doncs també, bueno, hi ha com les dues possibilitats, no? Que pots fer el taller que estarà al teu poble, que al teu poble tindràs com algo a fer pel 25è, algo representatiu, i alhora, doncs, si en vols més, doncs pots anar al poble al costat. Són tallers oberts i gratuïts.
Recordem que aquests tallers no cal inscripció prèvia per participar-hi i són gratuïts. Aquest cap de setmana es programen dues activitats més vinculades a l'Olerda per la Marató. La primera s'ha previst dissabte a les 5 de la tarda amb el partit de futbol corresponent al subgrup 3B de segona catalana que disputaran el camp dels Pins de Moja, l'agrupació esportiva Moja, contra l'Unificació Bellvitge a les 5 de la tarda. La recaptació que s'obtingui es destinarà a l'Olerda per la Marató. I per diumenge la segona proposta del cap de setmana inclosa a l'Olerda per la Marató és musical. A les 13 hores, a la 1, al Superbar de Moja es programa un concert vermut amb els grups Acoustic Sound i Rei de Copes. I abans de finalitzar, us recordem que fins aquesta tarda, aquest dimecres 15 de novembre, de 5 a 7, es poden fer les inscripcions al Casal d'Avis de Moja per participar a la propera excursió que organitza l'entitat al Casal d'Avis el dissabte dia 25 de novembre, amb sortida a les 8 del matí a Terrassa per veure el conjunt monumental de les esglésies de Terrassa. Insistim, les inscripcions es poden fer de 5 a 7. Igualment, també aquest dimecres es poden fer les inscripcions al mateix Casal d'Avis per participar, per poder assistir al dinar de Nadal que s'ha de fer a la Masia, la Torre del Gall, el diumenge 17 de desembre a les 2 del migdia. Hi haurà primer la recollida dels assistents a la plaça de l'Església de Moja amb autocar fins a arribar al restaurant de la Masia, la Torre del Gall. Tant l'excursió, insistim, a Terrassa del 25 de novembre com aquest dinar de Nadal del 17 de desembre, les dues activitats per participar-hi cal fer la inscripció prèvia, com a molt tard, aquest dimecres a la tarda de 5 a 7 al local del Casal d'Avis de Moja a la plaça de l'Església. Amb aquest recordatori ho deixem. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Si ho desitgeu, a continuació, després d'una breu pausa, podeu escoltar l'edició d'aquest dimecres del programa d'entrevistes en clau local Olerdo l'actualitat. Que vagi molt bé.